Passen 8 minuts de la una, soc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes, ja ho sabeu, com sempre. Saludem el 50% de la solució. Fran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, com estàs, Elisenda Carot, i per què estàs de dilluns?
Mira, estic de dilluns perquè no sé què he fet el cap de setmana, però m'ha marxat la veu.
No, perquè ets una escriptora ara mateix
reconegudíssima.
I tens agulletes al canell.
Una mica. Home, per sort, i agraeixo molt a totes les persones que es van acostar als moments de firma. Sant Jordi també hi haurà firmes, i també hi haurà firmes del protagonista que ens acompanya avui a la solució, que avui és que no podreu desconnectar.
També tindrà agulletes o cruiximents, que en dèieu abans, al canell aquest Sant Jordi.
I avui, un tema de salut mental.
Molt necessari.
Ja no tant per vegades, de vegades nosaltres pròpiament, sinó tots aquells que ens envolten. Avui us quedareu atrapats, però de seguida us ho explico. El control tècnic, el mestre l'Albert Joder, a la peixera la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discípio. I avui dilluns, doble ració solucionaire. D'una banda, l'habitual dels dilluns. Estel Soler, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Doncs amb moltes ganes de parlar d'aquest tema.
Aquest tema.
És molt interessant i molt necessari per tenir eines.
I per tenir eines, perquè veureu, ara us direm quin tema és, veureu que a tots, malauradament, ens ha tocat conviure amb una persona d'aquestes característiques. A tots ens tocarà el tema d'avui. Dèiem doble ració de solucionets. Per una banda, l'Estel Soler, però també la solució avui. Es diu David Balaguer, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Sí, molt bé.
Avui t'hem fet venir perquè hem dit, és que amb la sensibilitat del David...
No m'heu fet venir perquè us penseu que potser sóc una d'aquestes persones.
No! Mira, et
sabem
una cosa.
Que no. Sabem que no.
Tu creus que algú de l'equip de la solució és una d'aquestes persones?
Jo diria que no.
Ja t'ho asseguro jo.
Jo
que
diria
no.
Que no, però clar.
Avui us portem una solució vinculada a com ens relacionem, perquè avui parlem de narcisistes, sobretot d'aquells que ens envolten i no ho sabem. Ai, narcisistes, que també ho fem servir molt a la lleugera.
Ara.
Aquest és un narcisista, aquesta és una narcisista.
Sí.
Això és un gran tema tenir en compte i tenir cura, perquè de la mateixa manera que passa amb la violència, d'això és maltractament, si ho diem pel broc gros, li traiem valor al que realment
exacte.
Ho és, no? Per
exacte.
Tant, no tothom és narcisista.
Correcte.
No, entenc que avui aprendrem a veure què sí
correcte,
ho és i
qui
què
és
no.
Narcisista, qui no, quina és la diferència amb el psicòpata i sobretot com detectar-los i després, si convivim malauradament, com escapolir-nos d'aquestes abraçades nocives, diguem-ne.
Malauradament n'hi ha molts, però per sort no n'hi ha tants com ens pensem, que aquesta és l'altra. Aquesta és l'altra.
O sigui, no tothom, fa molt mal, per això.
No tothom és narcisista.
No ho sé, jo crec que si veiéssim els números, si es pogués quantificar, li preguntarem al nostre expert, ens posaríem les mans al cap. Del número de narcisistes que ens envolten. En què consisteix el trastorn narcisista de la personalitat? Què implica conviure amb un narcisista a la feina o a la família? Com podem saber si tenim un vincle tòxic amb algú? Podem trencar aquesta relació? Si hem de conviure amb un narcisista, com podem posar-li límits? I més enllà d'això, quin perfil de víctima es busca el narcisista? I el narcisista sap que ho és? Es pot deixar de ser narcisista? La solució a aquestes preguntes la té un expert en el trastorn narcisista de la personalitat. Estem parlant amb l'Omar Rueda. Omar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Déu-n'hi-do, Omar. T'esperàvem amb els braços oberts. L'Omar és educador social per la Universitat de Barcelona, psicoterapeuta i psicòleg per la Universitat Autònoma. I ara acaba de publicar amb l'editorial RBA el seu primer llibre. Es diu Los narcisistas que nos rodean, psicòpates encubiertos, on explica, entre altres coses, com es detecten els psicòpates encoberts en famílies, a la feina i entre els amics. Així, pel boc gros, Omar, primer de tot, què és el narcisisme i què és ser un psicòpata?
El narcisisme és un trastorn de la personalitat. Egosintònic, vol dir que la persona és conscient del que fa, però no té problema amb el que fa. El problema és a l'altre. No?
Narcisistes i males persones.
Aleshores, no poden fer-se càrrec de la seva responsabilitat i bueno, és un trastorn de grandiloqüència, d'egocentrisme, d'egolatria, i on juguen a manipular, no?, tota l'estona. És un trastorn que fa que la persona escapi a si mateixa, depredant, no?,
els altres.
Altres.
Omar, quina és la diferència entre narcisista i psicòpata?
El narcisisme és un trastorn, el seu origen és el trauma, un trauma d'infantesa, perquè possiblement ha crescut en una família amb aquest estrès, un pare, un progenitor narcisista, una família multiestressada, disfuncional, o també una sobreprotecció malaltissa, no? També.
Per tant, patològica. El narcisista es fa, crea.
Sí, es crea. Sí.
I el psicòpata no?
No. El psicòpata, el seu origen és de factors biològics i genètics. Sí que és cert que l'ambient pot modular la manifestació de la malignitat, no, del sadisme de la persona, però sí, l'origen és diferent. És una condició natural de la persona.
D'acord, que són incapaços de sentir empatia, els psicòpates.
Sí, els dos no senten empatia, però sí que és cert que el narcisista és més emotiu, connecta amb la por, amb l'enveja, no? Amb la certa vergonya, però molt limitat, emotivament.
El 100% dels narcisistes són insegurs? Persones inseguríssimes?
Sí.
Sí, oi?
Sí.
Però clar, llavors és la canalització de la inseguretat, perquè molta gent és insegura i no és narcisista.
Exacte.
Vull dir, és una mala canalització de la inseguretat.
És una canalització traumàtica.
Canalització traumàtica, ojo alerta, Estel.
I aquí el sociòpata estaria enmig dels dos conceptes, és una derivada del psicòpata, veu de les dues dels dos conceptes?
Pel DSM-5, no? Que és el manual diagnòstic, el psicòpata i el sociòpata són el mateix.
Són el mateix,
sí. Des del meu punt de vista, la diferència és que el sociòpata sempre, el seu origen és ambiental. Són ambients multiestressats, disfuncionals. I el psicòpata pot créixer una família totalment normalitzada.
Uf, quina por això, eh?
I manifestar aquests trets sàdics.
Perquè és més genètic, no?, com ens deies ara.
Sí.
Mare de Déu, Déu-n'hi-do.
Una cosa, també, jo vaig veure una entrevista amb l'Omar on deia una cosa que em va esfereir. I és que un narcisista no té solució.
Ara m'ha fotut més por. No, rei, endavant.
No, perdó, però és que clar,
no, David, tu fes el que vulguis.
Però això enganxa l'audiència.
Sí, home,
ara s'han de quedar a entendre-la.
Un narcisista no té solució.
Però és que això a mi em va impactar molt. Perquè, clar, què vol dir? Una persona... Clar, moltes coses en aquesta vida tenen solució, patologies amb solució, però aquesta és que no la té.
No es pot revertir, doncs,
No, empitjora la teràpia.
Empitjora teràpia, això és molt interessant, això és el tall que vas veure.
Sí.
Per què empitjora teràpia un narcisista?
Perquè apren a manipular millor, a crear màscares més perfectes, no? Més sutils. I el psicòpata, quan va a teràpia, és perquè s'ha aconseguit saber quin és el terapeuta de la seva parella.
No!
I ve a generar un xantatge, una amenaça encoberta. Perquè, tu com terapeuta reculis una mica, no?
Uau!
Clar, això t'anava a preguntar. I el narcisista hi va pel seu propi peu a teràpia? Perquè no sé si convindreu a mi que en general a teràpia hi anem els damnificats de perfils com aquests i que costa que els narcisistes hi vagin. I per quin motiu hi van? Si normalment no creuen tenir un problema?
El narcisisme és una dimensió. Aleshores, en aquesta part trobem els trets narcisistes que tots podem tenir en alguna mesura, però no entrem a la patologia, no? I en la dimensió es va fer cada vegada més complexa i arribem a la malignitat, no? Que són trets psicopàtics. I aquí entrem a la variant de la psicopatia, no? Gent que està en aquesta part de la dimensió són narcisistes vulnerables, són perfils que, I ho intenten, no? Però no arriben a la patologia, potser. Aleshores, sí que es pot fer coses interessants, no?
D'acord.
Amb aquesta fragilitat identitària, per exemple.
Per tant, hi ha un percentatge, un marge d'acció en aquest ventall iniciàtic, no?, que deia del narcisisme. Abans dèiem, el David afirmava una cosa que jo penso que és el contrari. Que ell deia, n'hi ha menys dels que ens pensem i jo crec que n'hi ha més dels que ens pensem. Ho tenim comptabilitzat, això?
Sí, el que passa és que convivim en una societat bastant narcisista com a tal, i que és una epidèmia, és un símptoma social de la cultura, no?, actual, clar, aquests números ja no tenen cap sentit. Per la banda, entre un 3-10%, més o menys, no? Aquesta és la mesura.
És molt, però... Un 10% sou els esquerrans, eh? Si tu mires així, és
I
molt.
I les dones amb endometriosi.
Fixa't.
Home, és que estaríem parlant d'un de cada 10, no? Una de,
és molt,
una de cada 10. Vull dir que si ara comptabilitzes la gent que som aquí en aquest estudi, més els que estan
home,
a la
això,
peixera...
Home, això d'entrada...
Hi ha un narcisista entre
nosaltres.
No, som
10, som 10. A veure qui és el narcisista.
Hi ha un narcisista entre
nosaltres. Això ja voldria dir que a cada família, pel cap baix n'hi ha un. A cada oficina n'hi ha...
Més 10.
Quina és la plantilla de... Sou 10, n'hi ha un.
És que és molt fort, eh?
Però també he dit una cosa que és molt interessant, l'Omar, i és que en realitat tots, i aquí hem d'assumir les coses, tots tenim traces de narcisista. Ho ha dit fa un moment.
Quines
són? Que tots tenim alguna coseta de narcisista.
Interessant. Quines són aquestes traces? De seguida ho responem. Abans, però, que sapigueu que línies obertes, i especialment amb el tema d'avui, si ens voleu fer preguntes i consultes.
Sí, al 93-201-7474, el telèfon del directe, ja ho sabeu, per parlar amb nosaltres, o podeu escriure un missatge de text al mòbil de La Solució, al 677-38-77-19, aquell que teniu guardat ja a l'agenda de contactes, La Solució, amb Elisenda Carot. Ens podeu explicar. Coneixeu o heu tractat amb persones narcisistes? Com ho feu? Heu posat límits? N'heu hagut de posar? I sobretot, què us va ajudar a fer aquell clic per detectar-lo, aquell comportament que, doncs, que veieu que no era potser el més adequat o que l'havíeu integrat en la vostra manera de fer? Per cert, entre les persones que avui ens escriguin o truquin, sortejarem un exemplar d'aquest Los Narcisistes que nos rodeen de l'Omar Rueda i li podem demanar que el signi.
Home, per favor.
A la persona que el guanyi.
Ens el signaràs, no, Omar?
Sí, sí.
T'imagines que diu que no ara, en directe?
No,
no, diu que no.
No
ens el signaràs, oi?
No, no, signar-lo tu.
A tot això dèiem que tots podem tenir certes traces de narcisisme. Quines són aquestes traces? I les persones que teòricament estem sanes mentalment o sanes de la nostra manera, què podem fer per eliminar aquestes traces?
Hi ha ferides narcisistes, no?, d'infantesa, de voler ser reconeguts, validats, no?, i ser el centre d'atenció quan ets petit. Si aquestes manifestacions són com ben guiades per la paternitat i la maternitat, aleshores no hi ha una complicació quan ets adult. Quan alguna persona et diu alguna cosa, no reacciones des d'una ferida narcisista. Has après a gestionar emocionalment aquestes mancances i... però clar, quan no està reconegut, quan la persona no ha après a gestionar aquestes ferides narcisistes de validesa, de ser com validat per la resta, et pot dominar d'alguna forma.
I aleshores quin tipus de reaccions tens? Quins tipus de reaccions tens?
Pues infantils.
Ui, d'aquests hi ha molts, eh? Que li dius una cosa i dius, ara el nen s'ha enfadat.
Exacte. No? Pues mira, sobre això, el Lluís té una pregunta que va lligada tangencialment, però que ara ho entendreu. Diu, el senyor taronja que viu a la Casa Blanca, el president dels Estats Units, seria més aviat un narcisista o un psicòpata?
Ostres, bona és aquesta.
Ell és l'arquetip bufón.
Epa.
Sí, bufón. És aquest arquetip de narcisisme grandiós que entre broma i broma, entre aquesta vulnerabilitat de torpesa, no? Pues clar, va fent.
De sapastresa, no? Seria en català, de ser sapastre.
Sí, sí. Pues va fent, i clar, ara estem en un moment molt crític, no?
També és veritat que les persones que en principi no són narcisistes ni psicòpates, primer ens la colen, no? Com és el senyor de la Casa Blanca, però després vas veient i dius, això ja passa de taca d'oli, però és difícil aturar-los, no? Però tard o d'hora, en el cas de tots els narcisistes o tots els psicòpates, se'ls acaba veient el llautó, o hi ha gent que passa per la vida encoberta i que mai a la vida es desemmascaren?
Hi ha gent que passa encoberta, sí.
Després hi ha una altra cosa, que és que, clar, si diu que el percentatge de narcisistes és del 10% de la societat, pot ser que aquest percentatge s'incrementi quan parlem de la gent que és el poder?
Sí.
Sí, oi?
Sí, sí, sí.
Amb la gent poderosa el percentatge augmenta potser a 40% o 50%?
No, exactament no sabria dir-te, però sí. Però es duplica segur, perquè són llocs de poder on aquesta gent, doncs, té com una mena de fetitxe, no?
També és veritat, crec jo, que vivim en un món, no?, que dona via lliure o que fins i tot premia aquests comportaments psicòpates narcisistes, perquè, clar, la manera d'escalar moltes vegades en organitzacions és no tenint cura dels altres, trepitjant a tothom, tenint comportaments narcisistes, no?
No tothom.
No sé. Però que socialment es premia, això.
Ah, sí, i tant. La competitivitat, el resultat, no?, i no la persona, tot està molt deshumanitzat a nivell laboral.
I una pregunta. Per la meva experiència, diria que, no sé si és un genèric, però que el comportament passiu-agressiu l'he vist bastant en el narcisista, que per mi la imatge és, pot ser la persona que sense que te n'adones et clava el punyal i minuts després és qui truca ràpid a l'ambulància per després dir-te que si te l'ha clavat és perquè tu ho havies fet alguna malament.
Això és una altra cosa que també explica el llibre,
i per tant,
és molt
el teu cervell acaba parant boig perquè és quina d'aquestes cares és la bona, no? I quan jo he detectat, quan comencen a veure que potser t'estàs allunyant o sospites, aleshores et venen per baix i de bones, estic preocupat per tu, i després, pam, torna a venir la bufetada, no?
Anem a aquesta seria manipulació, això? Perquè en el llibre descrius precisament això que ens està explicant l'Estel, i té un nom.
Sí, això és inducció a la culpabilitat.
Fantàstic.
Sí.
Apunta.
Doncs check, ho tinc.
Perquè ens hi trobem més d'una vegada. Sí. Inducció a la culpabilitat. A veure, desenvolupem el concepte.
Fan, clar, tot és com tu vas interioritzant la narrativa de manipulació i la fas teva. Acabes dubtant de tu mateix, de la teva percepció de la realitat.
Sí, sí.
Ho fan a les famílies, amb els nens, ho fan a la feina, ho fan amb les parelles, i vas perdent aquesta capacitat de
objectivitat
amb la vida. És una dissonància cognitiva traumàtica, no? Al final hi ha un doble vincle tota l'estona, no? T'estimo però et faig mal, t'ajudo però sóc jo el que t'he fet mal, no? Aquest doble vincle, al final el cervell ha de decidir o la versió A o la versió B, i normalment el nostre cervell fa l'elecció menys traumàtica.
Ah, d'acord.
Però la més traumàtica alhora.
En realitat,
però la menys dolorosa, no? Em quedo amb aquesta part, la part bona. No,
no, si en el fons m'estima, però sí, no ho sap gestionar, sí, sí. És així, no? Aquestes coses. Ara algú que ens senti des de fora podria dir, ostres, si tan malament estàs, no? Des de fora, doncs trenca la relació amb aquesta persona narcisista i ja està. És bastant més complicat que dir això, oi?
És molt complicat perquè hi ha una violència coercitiva a molts nivells.
Violència coercitiva?
Sí, econòmica, d'autoestima, de... i de les teves pròpies idees sobre el món. Ja no és que no puguis identificar les senyals d'alarma, mm-hmm. és que t'ha entrenat a normalitzar-les, no? Aleshores, clar, des de que una identitat tan fragmentada és molt complicat prendre decisions.
Són prestidigitadors emocionals, perquè realment et fan sentir que potser ets tu qui estàs boig.
Clar, aquesta és la gràcia, no?
És formar part de la gràcia del narcisista, clar.
Per mi també hi ha un factor que és... Si tu no vius pensant maquiavèlicament, et costarà anticipar-te a un pensament maquiavèlic, perquè no, tu vius en base a la bondat, a la confiança, i que si no passa res no es trenca, i jo en aquests casos m'he donat de sempre bastard davant d'un manipulador, no? O quan comences a detectar el patró, tu ja estàs molt debilitat, i llavors l'has detectat, però estàs tan devastat, has perdut tant l'objectivitat, la força, no?, que costa molt arribar a posar-te en la ment perversa i maligna d'alguna persona així, de com actuarà en la següent, no?
Clar, per això ells fan una elecció de les seves preses molt específica. Busquen a persones que no puguin projectar aquest maquiavelisme i, a més, que siguin com salvadores, com salvadors. Aleshores, sempre hi ha aquest punt, aquesta idea canviarà, no?
Per tant, s'ajunten dos perfils. És a dir, i més, no? Per una banda, el narcisista, que sap identificar la seva víctima, i els qui es posen en situació de víctima, o els qui malauradament cauen en situació de víctima, que també són un perfil de salvador, no? De jo canviaré aquesta persona. Quantes vegades hem sentit? No, el fulanito és així, però jo el canviaré. Ara sempre estem dient fulanito, i sempre parlem del narcisista, del psicòpata. Quina prevalença de la psicopatia, o del narcisisme en aquest cas, que és el que ens atany, hi ha en homes per sobre de dones?
Entre un 50 i un 75%.
Entre un 50 i un 75% són homes?
Sí.
Uau.
Uh-huh. I hi ha una pregunta, perquè clar, molta gent ens pot estar escoltant i estan ara desorientats, no saben si els està passant una cosa o no els està passant. Quins són els senyals d'alarma?
Bueno, és més corporal, és més d'un sentir, perquè clar, tot és molt, molt invisible, clar. Però hi ha una confusió, no?, amb tu mateix... Vas perdent punts de referència de l'estructura de com et sents amb aquesta persona. Acabes molt esgotat amb les interaccions amb aquesta persona. Tens dubtes a tu mateix, no? Comences a dubtar, no? I a culpar-te. Te vas aïllant una mica cada vegada més de la teva família, els teus amics... I al final després arriba un moment on ja és un tema de seqüeles psicològiques relacionades amb el trauma, no?
Ara que deies vas aïllant-te tu voluntàriament, però m'imagino que el narcisista també intenta aïllar-te d'aquelles persones que poden fer una lectura objectiva del que estigui passant.
Sí, són l'enemic número 1 per ell.
És a dir, les persones dissidents que diuen la veritat, m'imagino que és lo típic, no?
Sí, sí.
Quan estàs en una relació tòxica, diu, ah, la Conxita no et fa bé, o no et fa bé perquè li diu les veritats, no?
Mm. Et fa bé, té enveja i ens vol separar. Mm. Fixa't com ha acabat amb la seva exparella.
Sí.
Sí, sí, no li cau bé, no li cau bé.
D'alguna manera, no, hi hauria com una retallada de llibertats molt subtil, no?, que es va produint com poc a poc. No és un perfil que et vindrà de cara i et dirà, et prohibeixo, en el cas d'una parella, et prohibeixo sortir, no? Seria més, per què has dit això avui aquesta nit, no? Pum, hi haurà una bomba que explotarà i la patiràs. O aquest mail que has enviat, tal, o, no?, en l'àmbit que sí, jo crec que és més que van deixant anar...
En grunetes, no?
Sí, i que tu mateix et vas retirant de la teva llibertat per no patir les conseqüències que saps que et faran pagar, no?
És com el paradigma de la granota, no? Vull dir, si tu la poses l'aigua bullint, una granota dintre una olla, l'aigua bullint, evidentment, és molt evident, no?, que es cremarà, però si vas escalfant l'aigua a poc a poc, al final la granota ja ni salta, no?
Mm. Seria això?
És per goteig parlem de gaslighting, de desviació cognitiva. Aleshores, els seus càstigs no són directes. Potser et desperta per la nit 5 cops.
Com?
Com a càstig, però tu no saps que és un càstig, però el teu sistema nerviós sí que rep que és un càstig. Aleshores, clar, no pots culpar directament aquesta persona d'aquesta tortura de privació de son, però l'està fent. Sí. I és així tot, no? És tot molt subtil.
Has comentat una cosa molt interessant també sobre el tema de la comunicació, com et comuniques amb aquesta persona. Ara, si us hi fixeu, amb tot el tema de les xarxes, del WhatsApp, clar, tot això ha incrementat molt la comunicació entre persones. Aquestes vies segurament han fet molt mal amb el tema del narcisista i la seva víctima.
Perquè
és constant, és que és constant, no pots aïllar-te d'aquesta persona. Mm-hmm. És constant la comunicació.
Ah, tu que amb el narcisista, dius.
Clar, perquè és això que deies tu dels missatges constants, no? Ara, a través del WhatsApp, hòstia, pots bombardejar una persona missatges constantment.
M'imagino que tu recomanes el contacte zero, no? Quan ens hem escapat de les urpes d'un narcisista.
Sí, 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 jo recomano.
Un altre tema. Aviam si em dius si és veritat o no. L'obsessió pel control, no? És flagrant la necessitat que tenen de controlar-ho tot, no? I de creure
inclús
que...
el relat, de vegades, no?
Tot.
O sigui,
ara hi anirem, al relat.
I si jo quan els he vist embogir és quan senten que perden el control o que alguna cosa se'ls ha escapat del que creien tenir controlat, no? És bastant...
Per què volen controlar tant, Omar?
Tenen un ego molt fràgil, en realitat. El psicòpata busca poder i domini, no? I és sàdic. Però el narcisista és molt insegur. Aleshores, tot és por. Por i, clar, doncs tot és una manifestació del control sobre els altres i sobre la seva narrativa mental.
La seva narrativa, eh? També volen controlar el que pensen els altres d'ells mateixos, no?
Sí.
Entenc? Ara em pregunten, m'ha arribat aquí una amiga que no diré qui és, diu, quan la narcisista és la mare, què fem? Ah. Perquè coincideix amb en Víctor, que el tenim al telèfon. Víctor, bon dia.
Bon dia.
A veure, tu tens una pregunta com aquesta amiga que m'ha enviat, eh?
Sí, correcte. Jo voldria saber, perquè, exacte, mira, la meva parella, doncs amb la seva mare, tenen problemes i no sabem ben bé quin perfil, si se diuria aquest perfil o no. O sigui, potser és el cas nostre, però potser no.
Com detectar-la, no? O sigui, com saber si la mare de la teva parella és narcisista? Et refereixes a això, Víctor? Crec que l'hem perdut ara. Ell deia, bueno, em passava la pregunta, què es pot fer? Com ho pateix la filla?
Clar, ja el dubte vol dir que hi ha una relació, un vincle complex amb la mare, no? Aleshores, quan la figura materna t'està afectant en alguna mesura, sigui o no narcisista, ho has de treballar, t'has de distanciar una estona, has de fer una introspecció del que està passant, no? Normalment són mares que, per carrer, són les millors del món, la millor mare del món, són perfectes. No sé, tothom parla bé d'ella, no? No s'imaginaria com són realment a casa, que tot és com molt fusionat. No? Tot passa a través d'aquesta
mare. De la mare,
sí,
eh? Sempre són les protagonistes, oi?
Sí, i totes les decisions... És un control total.
I aleshores com hem d'actuar si tenim una mare narcisista?
Prendre distància. La distància que et faci bé, que et doni benestar amb aquesta figura, és la correcta. Si és una vegada al mes una horeta, doncs això.
Ah, sí, i, però com evites sentir-te culpable? Perquè, clar, després hi ha tot el missatge social que sempre diu, home, és ta mare, que jo em pregunto, a veure, societat, fem la pregunta inversa, què haurà fet un pare perquè el fill no el pugui veure, no? O no el vulgui veure. Però com combatem tot això?
És un procés.
Per anar a teràpia,
no? De desaprendre i tornar a aprendre des de... una funcionalitat això, diferent.
Això de... Perdó, deixeu-me recordar les vies de contacte que m'estan demanant, eh? 93-201-7474, consultes del nostre expert, l'Home Rueda. Avui estem parlant de com detectar aquests narcisistes que ens envolten, inclús alguns psicòpates encoberts. 93-201-7474 o el 677-38-77-19. De seguida anirem a les preguntes del WhatsApp i de seguida em diràs aquests 5 tipus de narcisistes que relates al llibre i entrarem en aquest sentit. I també... com trien les víctimes els narcisistes? Quin és el perfil de víctimes que busquen? I quines conseqüències té per la nostra salut?
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Avui estem parlant de narcisistes que ens envolten, de psicòpates encoberts. Sou molts els que esteu interessats. El 677-38-77-19 i 93-201-7474. Teniu alguna consulta per l'Omar? Doncs aprofiteu aquesta mitja horeta escassa que ens queda de solució, perquè avui la solució és complexa. Deixeu-me dir-vos que l'Omar estarà firmant llibres aquest dijous. Evidentment, el trobareu d'una a dues, quan acabi el nostre programa, o passeu a veure'ns a nosaltres, perquè serem allà, i després aneu a que l'Omar us ho firmi. Estem al costat, eh? Ell està... i tant. Ah, Omar, el dia de Sant Jordi signes llibres a prop nostre perquè estaràs al Palau Robert de Barcelona. Podeu fer que us signi aquest exemplar d'una a dues, però abans passeu i ens veniu a veure perquè nosaltres també serem al carrer,
Home,
a Sant Jordi estarem al carrer. Farem programa de cara al públic al Passeig de Gràcia de Catalunya Ràdio. Parlarem de literatura juvenil, literatura ja ho diré, preadolescent, postadolescent. Quins gèneres triomfen? Quin és el fenomen literari juvenil de moda? Ho farem amb en Malcom Otero, amb la Laia Sentís, que és mestra recomanadora de llibres, i amb la Mar Puigverd, que és escriptora i ho peta amb les seves històries d'amor, La donzella dels mil noms, i la Mar Picó, que també ho peta, que ella és guionista i autora dels romans d'època, Els Faura. Tot això, al Passeig de Gràcia. Nosaltres hi serem amb Consell de Cent, allà ens busqueu i ens hi trobareu. I quan acabeu, aneu cap al Palau Robert i aneu a que l'Omar us signi el llibre. Va, ho hem deixat amb 5 tipus de narcisistes, de seguida ho reprenem aquí, abans, però que són milers els whatsapps que ens estan arribant. Què et diuen, Fran?
Mira, hi ha un oient que demana que no diguem el seu nom, que va tenir una relació amb una persona que diu que era incapaç de fer tot allò que prometia que deixaria la parella i que vindria amb aquesta persona, però va veure que tenia profundes inseguretats i era incapaç de fer front a res. Diu, la sortida va ser deixar-me sense acabar-me de deixar. Diu, vaig trigar, allò que dèiem de quan va fer el clic, 2 anys per veure com era. I ara li agraeixo que finalment doncs ja no estiguem junts i haguem acabat la relació. Narcisistes i criatures. Abans parlàvem de les mares narcisistes. Ho demana la Montse, l'Anna, la Laura. Com podem protegir els fills d'un narcisista? Tindran seqüeles les criatures que convisquin?
Clar, com ho fas? En cas de pares i mares divorciats, el teu ex és un narcisista, com protegeixes les criatures d'aquest narcisista? Què pots fer?
És molt complicat.
Qui ens ho pregunta, això? Anna, Laura?
Moltes oients, Montse, la Montse i la Laura, sí.
Malauradament, eh?
Jo sempre dic que si només cal que hi hagi un progenitor que sigui sa perquè aquesta criatura pugui, d'alguna manera, tindre una sortida coherent.
Salvació.
No? Sí. Però, clar, és complexa, perquè les lleis no contemplen aquesta mena d'abús. No? Tot està molt a la violència de gènere.
Ha de ser molt explícita, no?
I, clar. Aleshores, aquestes coses costen de demostrar...
I què podem fer? És a dir, d'acord, l'acció dels altres no existeix perquè no legislen o no es pot legislar en aquest sentit. Però nosaltres, com a mares, què podem fer per protegir-los una mica els fills si tenen un pare narcisista? O una mare.
Sí. Sempre el punt de referència és que els missatges siguin clars en relació a el que passa ara a l'altra banda, no? Perquè hi ha molta confusió quan el nen està a casa del pare narcisista, per exemple. No? Aleshores, quan ve a casa, clar, aquest adoctrinament s'ha de neutralitzar.
I com ho fem? Posa'm un exemple.
Per exemple, normalment el que passa és que aquests nens acaben com interioritzant la narrativa de que, per exemple, mamà està boja.
Perquè el pare li ha estat menjant el cap, no?
O
al revés.
O al revés, eh? I, clar, doncs, neutralitzar aquesta narrativa és mostrar la coherència i la realitat.
D'acord, o sigui, no ens hem d'empatollar a intentar neutralitzar verbalment, de dir, això que t'ha dit el teu pare o la teva mare és mentida, perquè jo mira que bé del cap estic, sinó ignorar, no? Perquè imagino que el narcisista també vol tirar benzina que nosaltres cremem, no?
Clar.
Ignorar el que fan i demostrar amb fets, no? Exacte. De dir, aquí el papa o la mama no estan bojos perquè et porten a col·le, tenen unes rutines, menges verdura, te'n vas a dormir a les 9 del vespre cada dia... És això el que hem de fer?
Sí, i hi ha també una visió de a la recollida, no? És com realment veure si com ve aquest nen o aquesta nena.
Mm.
I recollir tota la informació, perquè això després ho podràs utilitzar, no?
En un judici.
En un judici.
Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Laura? T'agraeixo molt que hagis decidit parlar, perquè us he de dir que sou molts els que esteu trucant. La Teresa, l'Estela, la Montse, la Maria, tot dones. Estan trucant al telèfon de directe, però... evidentment, i per motius molt evidents i per la por, no volen posar-se en antena i ho entenem 300%. Laura, no sé si és el teu nom real o no, però no m'importa, no és d'interès. Explica'ns, concisament, per poc que puguis, quina és la teva situació i el consell que vols donar a l'audiència.
Bueno, tinc dubtes, no?
Uh-huh.
Perquè esteu dient que per un narcisista no hi ha teràpia, no funciona la teràpia, que t'has d'allunyar, que si és la teva mare has de... veure-la menys sovint,
sí.
No? Però la meva pregunta és, i si és el teu marit? Clar, no et pots allunyar, no? Amb qui tens fills, amb qui convius... en el meu cas, jo veig que de 10 cables amb el meu marit, 7 funcionen, o sigui, ens entenem bé i tal, però 3 no funcionen, i m'estic donant compte que possiblement són aquests 3 que formen part d'aquesta persona narcisista, no?
Tu havies plantejat... Seguiu casats, Laura, entenc?
Sí.
T'havies plantejat mai que la teva parella fos un narcisista? O
no,
estàs lligant cables ara?
Sí, és perquè... he estat treballant, cuidant dels meus pares... una vida molt intensa, no? Mm-hmm. En els últims anys, fills petits...
Mm-hmm.
Tot junt no et dones compte, no?
Mm-hmm.
Perquè el temps va molt ràpid, no
I
tens
tant.
Temps per res... Però de sobte, ara que les meves filles han fet més grans, els meus pares ja desgraciadament no estan, començo a veure aquestes coses, no? Una amiga meva em va parlar de que ell havia tingut un company de feina que era narcisista i me'l va detallar, no? Perquè un narcisista és així, i jo vaig començar a pensar, ostres, doncs a lo millor els 3 cables que no em quadren a mi amb el meu marit pot ser perquè és que ell és un narcisista i començo a veure que hi ha una manipulació que no m'havia donat compte, no?
Laura, quant de temps porteu junts?
22 anys.
22 anys. Et sols trobar amb parelles així, Omar, que després de 22 anys diuen, ostres, potser és això?
Sí. Sí, i tot té sentit per aquesta etapa evolutiva on la persona comença a tindre més espai per poder estar present i es dona compte d'aquest buit que s'ha generat entre la seva parella i ella.
En el cas de la Laura, què li recomanaries? És a dir, Laura, ara tenim un cas real, no? La Laura ens ha arribat en aquesta sala de teràpies que hem muntat nosaltres de la solució. Arriba, t'explica això a la Laura. Quin seria el següent pas que faries amb la Laura?
Jo li preguntaria, et reconeixes al mirall quan et mires ara? Com és la teva identitat?
Laura?
Justament ara començo a tindre temps per mi, no? I això és part del temps per mi, el donar-me compte de que m'estan manipulant, possiblement, no? Perquè fins ara, tots aquests anys, he tingut una vida molt intensa, no? Pels pares, fins petits, treballs... Però ara que començo a poder-me cuidar jo, això és part del procés de voler-me cuidar jo, no? Que m'he oblidat per voler cuidar tothom i també dedicar-me a les feines, no? Però ara que ja està tothom cuidat i em començo a cuidar jo, forma part d'això, ostres, ara em puc donar compte de que potser m'estan manipulant i no m'havia donat compte fins ara.
Digues, Omar.
Sí, no, sense... Vull dir, subjectiu, el que diré, eh? Però es nota que és una persona molt, molt per el tema de cuidar, de salvar.
No salvadora.
No es prioritza. I per un perfil narcisista pues, és una víctima pues, bastant
possible. Bastant. Què podria fer la Laura per realment saber si el que hi ha és un tema de que una parella no funciona o hi ha un desajust o que no acaben de connectar o si realment el seu marit és una persona narcisista de la que necessita allunyar-se?
És que no importa. L'important és com es sent ell ara mateix i que prengui decisions de compromís en funció d'aquestes reflexions, d'entrar en un procés determinat.
És que això que acabes de dir és molt interessant.
Sí.
Clar. És que no importa.
No importa. És, sí, és... Si algú et fa sentir por, si algú no et fa sentir cuidada i si et fa sentir insegura, és igual si és un narcisista o un capull o no.
Laura, tu t'hi sents així? Tens por? Et sents poc cuidada, manipulada? Manipulada,
no,
queda clar que sí.
Cuidada em sento, perquè també ell col·labora molt a casa, amb les filles, vull dir, ja et dic, hi ha 7 cables que estan connectats i hi ha 3 que no. I aquests 3 a mi em fan mal, no? Perquè ho pateixo, perquè ara m'estic donant compte de tot el que em frustra. O sigui, jo em frustro i exploto, I li dic, no? I ella em diu, no, és que jo no canviaré. Però com que no canviaràs? Saps que estàs tan mal a la teva dona i em dius que no canviaràs. Però això és fort, no? No ens estimem, no volem estar junts per sempre. Si tu em dius que no, que aquestes coses que m'estàs fent a mi, que m'estan fent mal, i que jo sento una tristor dintre perquè veig que m'estàs manipulant i em vols trepitjar i jo no em deixo, perquè jo tinc caràcter en realitat, no? Tinc geni, no? Vull cuidar els altres i tal, però també tinc el meu geni, no em deixo trepitjar. Llavors, si li dic, si tu no vols afluixar amb això i no fer-me mal, que t'estic dient que per dintre jo estic trista, llavors què tinc que fer? Separar-me. Li dic així de clar,
Doncs potser la resposta la tens, Laura. En tot cas, ara no podem entrar en el cas de la Laura perquè seria una teràpia en viu, però, Laura, et posarem en contacte amb l'Omar Rueda, d'acord? Et passarem el telèfon del seu gabinet i, si no és l'Omar, que sigui un terapeuta, però crec que això el més convenient seria acudir a un terapeuta, independentment de la patologia o no que hi hagi a casa teva amb el teu marit, Al final, tu el que has de fer és estar bé, i això només pot arribar gràcies a l'ajuda d'un terapeuta. Laura, gràcies per trucar-nos. Una abraçada.
De res,
ets molt valenta, Laura, i no has fet res mal fet trucant a la ràdio.
Exacte. Una abraçada bonica. Fins ara.
Encantada, adéu, bon dia.
Que hi ha una cosa que és molt positiva també a la vida, que és quan tu te n'adones... quan tu veus les coses, quan obres els ulls, vaja, perquè en aquest món anem tots una mica amb els ulls tancats. Sí. I un dia els obres i dius, hòstia, acabo de veure molt clar una cosa i per aquí es comença, suposo, no?
Ai, senyor. Sí. Per cert, l'Estela ens ha trucat i diu, necessito saber reconèixer un narcisista o un psicòpata, necessito saber els trets exactes, així pel boc gros. Ara dèiem, 5 tipus de narcisistes, els narcisistes que no sabem que ho som, no? Quins tipus són? Ho dic perquè la gent a casa pugui dir, ai, sí que compleix els trets, o no?
Tenim el grandiós, no? Aquest el veus venir de lluny. Són egocèntrics, busquen la mirada i l'atenció tota l'estona. I en l'home hi ha molt de domini, no?, en aquest grandiós.
D'acord.
Tenim el vulnerable, que aquest manipula més pel victimisme, el xantatge emocional, costa més de veure aquest.
Sí, perquè aquests es presenten com a víctimes, no?
Sí.
Com els pobrets, busquen, els pobrissons.
Sí, els pobrissons.
Aquests són els pitjors.
Clar, això no m'ho havia pensat. Un narcisista pot anar d'aquest pal de pobrissó.
Sí.
No, i pot anar que hi ha un narcisista que l'està perjudicant a ell.
Exacte. Aquests són els més difícils de detectar, els que van de pobrissons?
Costen més, sí.
El grandiloquent se'l veu arribar.
Jo prefereixo aquest.
Aquest sí, aquest el veus venir.
El porret, que sóc porret?
Tenim l'altruista, que també costa de veure. Són persones que són una imatge de perfecció, d'ajuda, són aquests que poden muntar una ONG, no? I mai dubtaries d'aquest tipus de perfil, però després estan depredant gràcies a això que estan construint, no? Vull dir, el trama que hi ha darrere, no?
No, però si es dedica a aquesta causa que és supersolidària, com pot ser? Doncs mira, com pot ser?
Són els dolents de Disney, si us hi fixeu. Els dolents de Disney són els narcisistes.
Sí.
I tots els exemples que tu estàs posant, tots els tipus diferents. Sí. Està fet expressament, suposo, però...
Per tant, tenim el grandiloquent, el de l'ONG, diguem-ne, el vulnerable...
Tenim l'espiritual, que és el sectari.
Aquí, el fals profeta.
Per mi són els pitjors, perquè tenen... El seu nivell d'abús és massiu, vull dir, i ells no es taquen les mans, vull dir, són els seus adeptes que fan aquesta violència coercitiva. Mm-hmm. No? Aleshores, clar, complicat de poder denunciar una persona que no fa res.
Mm, clar, tècnicament no és res, no?
No fa res.
I el cinquè?
I el cinquè és el maligne, que és aquest que està més a prop de la psicopatia. Sí.
I podria haver trets de diferents,
sí,
no?
Sí,
compartirien trets, no?
És una dimensió, uh-huh. Vull dir, no és rígid. Uh-huh.
Preguntes al 677-38-77-19.
Mira, ara parlàvem de com relacionar-se amb persones narcisistes. Hi ha diversos oients que tampoc volen que diguem el seu nom i que li pregunten a l'Omar: què passa si el narcisista és el teu cap o el teu superior a la feina i has de treballar cada dia i no el podem deixar? Com ens podem protegir?
A tot això, a la feina, segons el llibre de l'Omar, es presenten com a líders carismàtics que ascendeixen mitjançant el robatori de mèrits i la manipulació emocional. Com podem detectar aquestes persones? Són persones sense escrúpols, per exemple?
Sí, sí, només pensen en resultats. Normalment, a una corporació tenim el cap, normalment és psicòpata, i busquen narcisistes pels puestos intermitjos. No, perquè volen, els narcisistes volen com pujar, volen, no, ascendir, i fan el que...
Quin panorama.
M'ha vingut un cafret, eh?
Quin panorama,
sí, Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do.
I, bueno, això és la realitat.
I la pregunta quina era, Fran, perdona?
No, la pregunta era
com
podem conviure-hi amb aquest panorama, si és el seu superior, és el teu superior o és el teu cap.
Perquè aquí no te'n pots allunyar.
Si tu ets el focus, bueno, sí que pots.
Marxant de l'empresa.
Depèn del nivell de depredació. És que pots... Vull dir, el burnout per abús narcisista laboral és molt complex d'intervenir, eh? Vull dir. Aleshores, clar, si no ets el focus de depredació d'aquesta persona, pots posar límits, pots intentar entrar en narratives de no complacència, de bueno, estar en un centre emocional, no?, amb aquesta persona... Mm-hmm. No caure en aquests jocs de manipulació, uh-huh. Tot per escrit, amb un testimoni sempre, no?, quan hi ha una reunió. Però ja arriba un moment que...
Et canses
i...
Perquè és esgotador. Marxar, sí. Perquè ells no es cansen, d'abusar.
No.
És una cosa que no els esgota, ells. Per tant, no. Tens la batalla perduda d'entrada.
Fixa't que el seu sistema nerviós és absorbent, vull dir.
Sí, sí. Absorbent, que et roba l'energia.
Sí. I el nostre, de persones empàtiques, és connectiu. Llavors, clar, imagina't.
No, l'objectiu és deixar-te tarumba, perquè tu no puguis discernir si allò és un abús, si no ho és. O sigui, deixar-te absolutament destarotat.
Hi ha una part del llibre que em sembla molt interessant, que el llibre posa exemples de frases que odien els psicòpates encoberts. Per tant, les podem dir també, per veure com... Si els fa perdre els nervis, no? Un exemple dels que diu, no necessito que em donis permís per fer les coses. Mm. Com reaccionarà el narcisista a aquesta frase?
Reaccionarà.
No faré això que tu vols que faci.
Clar, ha perdut el control.
Explosionaran.
Sí.
Necessito el meu espai, necessito retirar-me per reflexionar sobre tot això que està passant. Perquè també ens porten al límit quan hi ha una discussió, volen discutir aquí i ara, no?
Sí, sí, fins a les 7 del matí.
Sí, sempre estan disposats, no entrar en una discussió?
És el seu medi natural, el conflicte.
I no accepten el límit.
I fer veure, ja, després, no. Perquè n'hi ha que després no volen fer veure que hi ha el conflicte, l'has creat tu per reaccionar, no?
Sí,
que això
clar,
és un altre.
Clar. I el perfil més vulnerable o encobert sí que té la capacitat de veure que ara mateix el que ha de fer és de dir, molt bé, el respecto.
Perquè han après, no?
Clar. I aquí on arriba la confusió, no?
Clar.
Jo per mi una cosa molt clara, digue'm tu que ets el professional si seria així o no, és haver après a detectar la concordança entre les paraules i els fets, perquè sí que m'han manipulat molt amb això i jo sé que soc vulnerable amb això i, per exemple, et poden arribar a demanar perdó, però és un perdó fals, que te'l creus i que seguidament has d'anar a buscar com actua. I l'actuació no és d'acord amb algú que ha demanat perdó de veritat. No, no actuaria així després, perquè tornen a
sortir. És el que deia l'Omar, no? Entre una dissociació, nosaltres intentem creure el que menys mal ens fa. I és, no, és que m'ha demanat perdó. Però després, això, retirar-nos, no?, d'aquest automàtic i dir, no, m'ha demanat perdó, però continua actuant com un capullo, una capulla.
No hi ha concordança.
I després també saber sempre com et poden tocar el vora viu i la fibra perquè tu entris un altre cop, perquè tu hi entris allà. Perquè, clar,
i després dir-te, home, com ets que hi entres, eh?
Hi ha persones que ho tindrien molt clar. Adéu-siau i no et parlo més. Mm. Però clar, hi ha una sèrie de persones que, si ens toquen el vora viu, tu hi entres. I són tan intel·ligents que saben com ho poden fer perquè tornis a saltar.
Mm-hmm. Omar, I un altre consell que a mi, a nivell...
Espera, que respongui l'Omar.
Digues.
I ara anem a tu.
Això és clau, el que has dit. la concordància entre els fets i les paraules. Això és la clau de tot.
És un tip molt interessant, Estel.
I després el que m'havien recomanat és no allarguis l'explicació. Més val un no, punt, que no perquè a mi em sap greu que tal, no, sigui la feina, sigui la parella, és, això és no, punt.
No justificar-te.
I això els desarma bastant. I
això apareix en el llibre. No justificar-te, oi?
Exacte.
Sí, el no és el que pitjor porta un narcisista.
Sí, sí, sí.
El no pelat, eh?
Sí.
O sigui, li podem dir a un narcisista no.
Sí, ja està.
I aleshores embogeix, no? I per què no?
Clar, si és perillós, és que tot tenen una coherència. No pots dir no a un perfil perillós.
Clar.
Quan, com, i és complicat.
Al 677-3877-19. Fran, fem una lectura i anirem a la publicitat.
Mira, la Maria diu que té un familiar que és clarament narcisista, tolera fatal la crítica, la frustració i la derrota, mai pot perdre. I el Joan té una pregunta que obre una nova via, que és: l'alcohol pot agreujar o despertar a un narcisista que en principi no ho semblava?
Doncs ara us responem. Anem a la publicitat i l'Omar us dona resposta. Minut i mig haurem de seguir parlant de narcisisme, perquè malauradament no ens acabem el tema. Infinitat de consultes al 677-3877-19. L'hem deixat votant i hem dit: el tema de l'alcohol pot desencadenar un narcisisme o pot desemmascarar un narcisisme?
El pot fomentar, pot fer com d'explosió, no? Però això és un trastorn que ve de la infantesa.
Per tant, sí, ens pot ajudar a veure allò a la punteta de l'iceberg, però no el desencadena per se.
No, no. El que passa és que exposa més el narcisista perquè es descontrola.
Ara l'Omar, fora d'antena, ens deia que són preguntes que us fan que podrien durar 3 hores.
Clar.
Haurem de tornar a fer-ho. Altres preguntes, Fran, perquè ens queda un minutet només.
Doncs mira, hi ha una oient que no vol que diguem el seu nom, que diu que té un veí que creu que és narcisista i que em fa sentir assetjada. Què puc fer amb ell?
Denunciar.
Uf.
És complex, això dels veïns, també.
Sentia assetjada, clar. Això vol dir que no ha fet res.
Però veieu quanta por que hi ha.
És horrible.
Veieu quanta por generen aquesta gent.
I aquesta és una altra. Com puc saber que sóc narcisista? Si ens fem aquesta pregunta, estem una mica més allunyats de ser narcisistes, Omar?
Sí, totalment.
Clar.
Heu de comprar el llibre. Nois, heu de comprar el llibre de l'Omar Rueda, Los narcisistas que nos rodean, psicòpates encubiertos. Estarà firmant al Palau Robert el dia 23 de 1 a 2 del migdia. Primer veniu a veure'ns a nosaltres, al Passeig de Gràcia, Consell de Cent, i després tireu cap al Palau Robert. Gràcies, Omar. Una abraçada, bonic. Qui s'emporta el llibre?
Doncs l'Imma, que es planteja si són feliços o no els narcisistes.
Ho són?
No. Gran pregunta.
Estel, David, fins la setmana que ve.
Que vagi bé.